Hola, soy Guillermo del Toro y mando un saludo para Cabaret Electric.
Fa una setmana que estàvem bocabadats amb les filigranes de xocolata que han fet els pastissers, autèntiques obres mestres exposades als aparadors, i ja una mica, escolta això, embafats una mica de tanta mona, avui volem mirar uns altres aparadors que no són de temporada i que es queden, eh? Aquests aparadors, doncs, són les nostres ciutats, els nostres espais, que són plens de creacions que el temps, els urbanistes i els arquitectes dibuixen. Avui puja a l'escenari del Cabaret Elèctric l'arquitecte Josep Mias, autor de la reforma del nou mercat de la Barceloneta, de la Torre del Gas Natural, de l'autor també de Mercat de Santa Caterina, entre d'altres, i també la mà dreta durant anys del desaparegut arquitecte Enric Miralles. Aquesta nit parlarem amb ell del nou mercat, però també de l'ofici i de les seves creacions. I parlarem això, doncs si els arquitectes una mica van a posar, com si fossin una mica pastissers, allò, la figuereta a sobre de les ciutats, o ben bé és una cosa que s'intenta, doncs, integrar i que allò dels somnis s'acaba convertint en realitat i un, doncs, se sent molt feliç de formar part de tot això. Bona nit, Josep.
Bona nit.
Bona nit. Com va això? Figueretes, felicitat, com ho tenim?
No, jo crec que, a veure, al final l'arquitectura també forma part d'aquest món del colofó a moltes coses, no? Però crec que l'arquitectura té una responsabilitat que és molt important i és una mica el que fa possible que les ciutats siguin com són i que d'alguna manera enriqueix el patrimoni no només arquitectònic sinó cultural de les ciutats. Per tant, jo em sentiria molt més una persona que assumeix aquesta responsabilitat i que en algun moment, sí, potser d'una manera festiva, doncs acabem de redonir algunes circumstàncies, però que ens aprenem a la feina d'una manera molt més tranquil·la i meditada.
Però sí que és important, m'imagino, l'estètica, perquè tot ha de quedar d'acord amb un entorn. Tu tenies el barri de la Barceloneta, per exemple, que era un barri, doncs, ja amb unes determinades característiques, amb unes cases baixetes, amb un entorn que ja determina moltíssim, no?
Sí, d'alguna manera, a veure, evidentment el context, el que pretens és que la teva feina, doncs, respongui a una anàlisi del context i, per tant, assumi. O sigui, jo sempre penso que l'arquitectura, en el moment en què deixa de sumar respecte al lloc, millor no fer res. O sigui, moltes vegades els arquitectes més valdria que no féssim res si no millorem les condicions, no? Jo crec que, evidentment, el projecte neix, i sobretot la Barceloneta, de l'enteniment d'aquest barri. O sigui, un barri mariner, un barri que té una identitat, es diu Barcelona Petita, Barceloneta, un barri que té una vida i una visceralitat fantàstica. O sigui, jo crec que el mercat, al final, l'edifici, respon a aquesta manera de ser de les persones. Per tant, reivindico una mica aquesta activitat de l'arquitecte, no només estètic, no només el que es veu és el que pensem i el que fem, sinó que intentem que els projectes neixin molt abans, no? que després, evidentment, entenguin el lloc on estan, entenguin la gent, entenguin a qui va adreçat, entenguin què pot arribar a fer per la ciutat o per la gent en general a la nostra activitat, però és un treball que comença molt abans, jo crec.
Home, molta gent a vegades diuen, doncs, que quan viatgen els encanten els mercats, perquè és una bona manera, per exemple, de conèixer les ciutats, de conèixer com es mou la gent, perquè és important, doncs, no només conèixer els aliments que es poden vendre en un mercat, sinó també com està distribuït un mercat o com es venen les coses, sí. No? I això també és molta feina d'arquitectura.
Home, jo crec que precisament a Barcelona té una circumstància molt especial respecte als mercats, i és que hi ha 52 mercats. Barcelona ha aconseguit ser una ciutat gran, però que tothom tingui com una identitat, precisament perquè ha aconseguit el mercat ser la peça que organitza els barris. El barri de Santa Caterina, el barri de Barceloneta, el barri de Sant Antoni, el barri del Born, el barri del Mercat de la Llibertat. O sigui, crec que aquesta funció del mercat a Barcelona és clau. I, per tant, aquesta circumstància ens fa molt singulars en aquest sentit. Jo crec que fins i tot parlant de la Barceloneta concretament, no? Jo crec que si en algun moment se sentirà el barri identificat amb alguna cosa, jo crec que serà amb aquest mercat, precisament. O sigui, jo crec que el mercat acaba sent motor econòmic, però social, de relació. Moltes vegades la gent ni es parla pels carrers, en canvi el mercat es parla, no? La gent ni saluda, ni s'atura un moment, en canvi el mercat passa, no? Per tant, he tingut el privilegi de participar d'una arquitectura que a més està molt lligada a la vida de la gent, no? I com a arquitectes a vegades estem com cansats de veure arquitectura que no serveix per res. No serveix per res, vull dir que no té cap mena de sentit, o sigui que la fem com a construcció. En canvi, el mercat crec que permet parlar de l'arquitecte des de la preocupació social, des de la preocupació del desenvolupament de la ciutat i de la gent, no? de la vida, no?
Tu ets un fill d'un mestre d'obres de Banyoles, i això del Lego i el joc de construccions, com ho portaves de petit? O eres més de clics de Playmobil?
No, jo la veritat és que el meu pare em va deixar participar del món de la construcció. A més, era un palet, ara està jubilat, però era un palet de poble, o sigui, un palet amb pocs treballadors, o sigui, tenia pocs treballadors, però d'alguna manera, des de petit ja jo feia les meves maquetes i muntava les meves construccions, i després el meu pare als estius em feia anar a treballar amb ell perquè també li feia gràcia que sapigués el que era guanyar els diners i treballar. Però jo crec que d'una manera crec que m'interessava més les construccions que no pas anar a treballar amb el meu pare.
I creus que d'alguna manera, per exemple, els arquitectes, doncs, poseu el vostre caràcter, que finalment doncs acaben doncs tenint les ciutats, però tu, per exemple, que ets d'una ciutat petita com Banyoles, el fet, per exemple, doncs de treballar també per llocs petits, com per exemple, doncs tu has creat una tenda a Banyoles, una tenda que em sembla que es diu Tracció.
Sí.
O, vull dir, no sempre fer com grans coses, com mercats, la Torre del Gas Natural, que sembla, fa il·lusió treballar també pel poble, és a dir, per llocs més petits on potser doncs tens més a prop la gent que et diu: ai, doncs això no m'agrada, això podries canviar.
Sí, però l'avantatge de treballar en llocs grans és que precisament no tens tanta pressió. O sigui, la veritat és que treballem en llocs petits. Ara estem fent precisament la pavimentació del casc antic de Banyoles, que és una situació molt singular, perquè Banyoles s'entén des dels recs, que han donat vida a totes les hortes, que han donat vida a la ciutat, i a més com un desguàs natural de l'estany. Per tant, el casc antic parla d'això, parla d'aquesta realitat que és el Rex com a vida, d'una vida d'aquest poble, no? Ara, de totes maneres, la pressió que tens és superior, perquè la gent se t'acosta, t'opina, critica. Llavors no és tant, jo prefereixo l'anonimat.
Crec que, o sigui, fa il·lusió, suposo, perquè és la teva ciutat, però hi ha l'altra part aquesta de deixeu-me estar.
Sí, no? Sí,
sí, deixeu-me estar.
Sí. Fa il·lusió.
Està clar que els arquitectes doncs posen la seva petjada a les ciutats. Això t'omple d'orgull, a vegades et preocupa, perquè quan acabes de fer una cosa, quins són aquests sentiments quan acabes de crear una cosa com el mercat, per exemple?
No, a veure, jo crec que la nostra feina precisament té aquest gran premi, que és poder contribuir a la millora de les coses, a la millora de la ciutat, no? Jo en aquest sentit, a vegades penses que podries haver fet millor, que algunes coses t'han sortit millor, altres pitjors, però evidentment la satisfacció de poder contribuir a que les coses, a que la ciutat millori, que tingui una qualitat pues, que sigui valorada per tothom, evidentment.
I una qüestió que no s'havia d'oblidar en aquests temps moderns és el fet de la sostenibilitat, no? De l'energia. Per exemple, en el mercat heu aconseguit que el 40% de l'energia que es consumeix es generi a través d'un sistema de plaques solars. era una cosa demanada per l'Ajuntament, que tu hi vas voler ja posar-hi perquè t'interessava moltíssim aquesta manera de construir, o com va anar això?
No, bé, a nosaltres ens interessa evidentment construir produint el mínim de despesa i el mínim de deixalles, no? O aprofitant al màxim l'energia. Però d'alguna manera l'Institut Municipal de Mercats ja va precisar que volia equipaments sostenibles. Per tant, que si teníem una coberta que estava ben orientada per recollir l'energia del sol, doncs ens semblava com obvi, no? I l'arquitectura el que ha de fer és això, o sigui, intentar fer possible aquestes coses, més enllà de si la forma t'agrada o no t'agrada. Jo crec que hem aconseguit situar bé les plaques, generem energia fotovoltaica, per tant generem energia elèctrica, i crec que tot això contribueix doncs, a millorar la ciutat, no?
Aquell sostre tan de coloraines, tan famós del vostre despatx, que del Mercat de Santa Caterina, en aquest cop no heu volgut fer coloraines, heu fet una cosa més grisa, però potser més respectant, potser el que sí era l'original, l'armadura original, podríem dir. Era una cosa que et preocupava especialment, que volies que...
Home, d'entrada, primer que jo, a la Mercat de Santa Caterina, que evidentment és un projecte d'en Enric Miralles, en el que jo vaig estar col·laborant, evidentment hi havia com uns altres pressupòsits, o sigui, era un altre pressupost, una altra ambició del projecte, i en aquest cas nosaltres, també per no repetir les coses, jo crec que tampoc tindria sentit tornar a fer una coberta de colors, i hem anat fent una història més industrial. Jo crec que és un edifici que té cert més capacitat de canviar de programa, més capacitat potser de, fins i tot d'algun moment, no sé, imagino que pot entrar-hi un gimnàs, o si podrà haver-hi una part de l'edifici pot transformar-se, no sé, en una gran sala d'exposicions. D'alguna manera, crec que...
Voleu que sigui més polivalent, no?
Sí,
que puguin fer-se més coses.
Sí, en aquest sentit crec que té com una més... Tampoc és una cosa pretesa, un resultat també del projecte, de com ha anat evolucionant, no? El que sí que té és una vocació molt pública, com el de Santa Caterina. O sigui, jo crec que aquesta forma de la coberta, gairebé que vol abrigar a la gent que s'acosta a l'edifici, és una voluntat molt pública, o sigui, de fer que l'edifici no es tanqui en ell mateix, sinó que s'ofereixi gairebé com una espècie de parador a la ciutat, de botiga al carrer, d'espai de sopluig per mateixos habitants de la Barceloneta. Això sí que coincidim molt amb aquest mercat. Per tant, no és tant una referència formal com una referència de reflexions que van més enllà de la forma i del color.
Hi ha hagut també molt treball de recuperació del ferro, no, crec?
Sí, en aquest sentit sí. La Santa Caterina crec que es va només mantenir el perímetre. En canvi, a la Barceloneta pràcticament tota l'estructura existent s'ha mantingut, s'ha recuperat i s'ha completat amb la nova estructura pel nou programa que necessitàvem.
Vosaltres creieu, o tu com a arquitecte individual, penses que els arquitectes catalans sou gent així, que toqueu una mica de peus a terra? És a dir, que teniu imaginació, però que... O què?
Sí.
Com ho veus, això?
A veure, que jo crec que som absolutament...
Pràctics, o no?
No, jo crec que tenim un punt de bogeria, de risc. I després el que sabem fer és, jo crec... és posar racionalitat a les coses. O sigui, jo crec que arrisquem, apostem, fem una proposta atrevida, en certa manera, jo crec que trenquem bastant, però després també som capaços de respondre al que se'ns demana. I això crec que és important. Hi ha llocs en què no se'ls exigeix gaire bé més que això, fer una mica de show, no? Una mica, no sé, jo crec que difícilment a la Frank Gehry se li exigeix que resolgui un edifici, les exigeixen una altra cosa, no? En canvi, nosaltres crec que ens exigeixen moltes més coses. A vegades, no només resoldre l'edifici, sinó que, a més, donem aquest caràcter.
Aquesta part més genial, però
sí,
també la part de... Però que funcioni, eh?
Exacte, que funcioni i que tot estigui al seu lloc, sí.
I, per exemple, creus que els arquitectes... Tu has treballat, es pot dir que has tingut bastanta sort i que has treballat molt, molt al país, però hi ha molta gent que se n'ha de treballar fora, o fins i tot treballen més a fora que a dins. Això fa una mica de ràbia o és igual, escolta, on surti la feina?
Jo crec que sí, jo crec que som bastant... Sí, jo crec que els arquitectes som molt egoistes en aquest sentit. O sigui, jo crec que ens encarreguin el que ens encarreguin, ho acceptem i tirem endavant, perquè tampoc hi ha tanta feina. Jo crec que la feina... Hi ha molta feina, però concentrada en molt poques mans. Jo crec que tampoc hi ha... I hi ha una excessiva diversitat. Per tant,
home, hi ha molta arquitectura de nom, no? Hi ha certs noms que sempre surten quan s'han de fer obres grans, gairebé han de sortir aquests noms perquè estigui justificada la despesa, eh?
I sobretot perquè se'n parli dels edificis. Sí. O sigui, jo crec que mai guanyen els Oscars les millors pel·lícules, tampoc, no? Vull dir que no, jo crec que hi ha com una espècie d'operació paral·lela, que hi ha, per tant, un altre tipus de discurs, que és el que em farà parlar del meu edifici, si m'ho farà parlar més el nom o m'ho farà parlar l'edifici en si, no? Però això jo crec que té una data de caducitat, també. Crec que ja ens estem cansant de veure clones de molts arquitectes, no? I jo crec que hi ha gent molt, molt que passa a un altre nivell, i en algun moment jo crec que això es tornarà a posar al seu lloc, o sigui, no em fa patir.
L'altre dia llegia una entrevista de l'Álvaro Siza, de l'arquitecte portuguès, i em feia molta gràcia perquè l'entrevistador li preguntava: escolti, vostè ha fet moltes coses, molts habitatges, escoles, de tot, però vostè no s'ha fet mai una casa per vostè mateix. Tu ho has tingut mai al cap o què?
Aquesta pregunta crec que està molt bé, està molt ben vist. Fer una casa jo crec que és el més complicat i el més difícil que hi ha. Perquè
i més un arquitecte, suposo que sempre tens el risc de: això no m'acaba d'agradar, torneu a borrar, no? Perquè com més una casa per un mateix, on es deu tornar una mica boig, no?
I perquè per tu mateix, jo crec que és el pitjor client, no? O sigui, el pitjor client que pots ser tu mateix, no?
Sí.
Jo crec que la casa és una arquitectura que a més li demanes tant, o sigui, li has d'exigir tant, que s'ha de ser un gran arquitecte, un molt bon arquitecte, per fer una bona casa. Jo crec que quan vols mesurar quin nivell té un arquitecte, segurament mires les cases o les cases que s'han fet, fins i tot per ells mateixos, i allà pots medir realment el nivell.
I que en Jones.
Opa! Opa!
Barcelona també hi ha molta arquitectura, històricament, evidentment, tots els edificis gaudinians que venen a veure, doncs, 1.000 japonesos cada any, no? Però a part d'això, tu com a arquitecte, allò de peu, amb la llibreteta a la mà, li donaries una bona nota amb tot el que s'està construint ara, o creus que no hi ha gaire gràcia i hi ha moltes ganes de guanyar duros? Euros.
A veure, jo crec que Barcelona és un exemple fins ara de bona arquitectura, bon urbanisme, i crec que és una lliçó per moltes ciutats d'arreu. De totes maneres, jo acabo d'arribar de Venècia, aquest cap de setmana he estat a Venècia per donar una classe, i realment m'ha decebut, i era com la cinquena vegada que anava, i m'ha decebut perquè em semblava que estava a un parc Disney. O sigui, fins i tot els vaporetos acabaran funcionant només pels turistes. O sigui, jo crec que la vida s'està acabant en aquella ciutat i acabarà sent simplement això, una entrada, pagar un peatge per entrar en un parc temàtic on podria ser el Tibidabo. Amb molta diferència que el Tibidabo crec que està molt bé. Jo crec que Barcelona ha de posar atenció al que s'està fent. O sigui, ha de posar atenció a que les ciutats tenen sentit si funcionen com una màquina, i per tant si pot treballar, si pot viure, poden venir turistes i poden donar vida a la ciutat, però hi ha d'haver un equilibri. I en aquests moments hi ha parts de la ciutat de Barcelona, parts concretes, que ja ja comencen a semblar un petit parc temàtic en el que tu quasi formes part d'aquesta
una mica que l'arquitectura es menja les persones, eh? Perquè a vegades...
Absolutament.
Sí. Zona Fòrum, ho sento, però és la meva opinió. Jo, quan camino per allà, tinc una mica la sensació de que estic a Blade Runner, eh? Una mica.
Bueno, perquè potser jo, el del Fòrum és una situació concreta, no? I jo crec que té el seu valor, i potser el que s'hauria de fer és construir més. O sigui, jo crec que quan precisament una qualitat de Barcelona és que és molt densa, i la densitat és el que fa vivible, tant des del punt de vista de viure, com de treballar-hi, com de divertir-se, i per tant, a lo millor densificar en aquella zona.
Sí, perquè potser el fet d'estar tan aïllada i amb aquells
escampats, etcètera, sí, dificulta la comprensió, no? Però és un esforç tremendo el que es va fer en aquell lloc, i també té la seva part de mèrit, no? Jo crec que costa molt arrencar una història d'aquest tipus.
A veure, ho deixem aquí de moment, però no ho deixem perquè nosaltres sempre que acabem l'entrevista els dimarts tenim a la Lluïsa Banyuls, que cada setmana és la nostra somillera. Bona nit, Lluïsa. I que està una mica, doncs, allò, amb l'orella posada en el nostre entrevistat d'avui, que hem descobert així a micro tancat que hi havia, doncs, gent que es coneixien, familiars de Banyoles i coses d'aquestes, però això ho deixem aquí, eh? No cal que entrem al colabrot, però una mica que tu has estat atent, doncs, amb aquesta conversa, amb què el maridaries una mica el nostre convidat d'avui, el Josep Mias?
He escoltat amb molta atenció tot el que ha dit aquest senyor, m'ha sorprès molt, m'ha encantat tot el que ha dit, i m'he quedat amb tres paraules, no? Una que va dir anonimat, l'altra va dir pressió, i l'altra va dir que arribava de Venècia i que realment no li acabava d'agradar. Jo penso que de quan en quan necessitaria descansar en una cova, no? Per fer una mica de...
Recolliment
i quedar i trobar aquesta tranquil·litat, serenitat que es troba en totes les coves normalment. Hi ha un vi que es diu La Cueva del Contador, que em sembla molt apropiat, que li aniria bé perquè si no té cap cova al costat, doncs el vi sempre el pot tenir.
Home,
i pot amb una copa pot anar a buscar dintre aquest vi a la cova aquesta, la serenitat, perquè és un vi molt dens, molt profund, molt suau, i crec que li aniria molt bé per trobar aquesta tranquil·litat que necessita per fer aquestes obres tan interessants.
I de quina denominació d'origen és?
És Rioja.
Rioja, sí. La Cueva del Contador,
sí, de Benjamín Romeo.
Molt bé, doncs.
Apunta tu, que m'han dit que ara el proper sopar que tinguis tu amb aquesta... No m'han dit que sóc jo, que necessito una cova, però escolta, en una cova de Rioja no està mal,
No està mal, no està mal.
No convidaré ningú perquè és per mi, només.
És per tu,
clar,
només
sí.
És per tu. Bueno, i pots, amb una cova també queden dues persones, Pots,
sí.
Pots anar acompanyat
amb una altra persona. Apretadets i amb una ampolla de vi.
L'has de triar realment que et convingui.
És un bon plan. Doncs moltes gràcies, Josep Mias. Ens quedem amb la somillera, que ens seguirà parlant de vins. Si et vols quedar, estàs convidat, també.
Molt bé, doncs, moltes gràcies.
Vinga.